abril de l'any passat i un 17% respecte al trimestre de l'any anterior. Per tant, també veiem com la geopolítica en qüestions energètiques també es va resituant i que la gent, doncs, a l'hora de comprar un cotxe diu, el compro elèctric pel que pugui passar.
Sí, no només des d'aquest punt de vista. Jo crec que moltes vegades analitzem el Trump com si fos un president convencional, que té els interessos del país al cap, que té els interessos d'Occident al cap, i crec que aquestes alçades és evident que no és així. És un president que utilitza permanentment els seus poders com a president dels Estats Units per altres coses que molt sovint tenen a veure amb el negoci. No dic que només es mogui per negoci, però sempre ho fa. Ell és un comerciant, és un home de negocis, salvatge, agressiu i sense escrúpols.
Sí, però sense escrúpols, estem parlant d'una crisi que pot superar la crisi del petroli del 73.
Sens dubte, però des de la seva perspectiva, això és negoci pels Estats Units. Fixa't que aquí una de les coses que està succeint, malgrat que, òbviament, cada cop que puja el preu del petroli, els Estats Units, com a país o com a el sector petroler, no la seva gent no pateix, però el sector petroler, que és el que d'alguna manera ha ajudat el Trump a guanyar, recordeu que una de les seves consignes per guanyar les eleccions va ser tornem a perforar, ho dèiem en anglès, a la manera, diguem, del salvaje oeste, no? Els preus estan per sobre, això vol dir beneficis per les petroleres i vol dir, sobretot, augment de la quota de mercat del negoci energètic d'Estats Units. O sigui, Europa, que havia sortit de la guerra d'Ucraïna, que encara no s'ha acabat, però que es va haver de resituar per no dependre tant de l'energia que venia de Rússia, Estats Units ha sigut la que ha proporcionat bona part d'aquesta energia que Europa busca desesperadament perquè no té aquestes fonts energètiques dintre el país. Per tant, en la lògica del Trump, Estats Units, els seus sectors productius, amics seus, els estan anant millor que mai. I nosaltres crec... No vull fer una caricatura, però no hauríem de pensar que el Trump és un president convencional, sinó que respon amb uns interessos econòmics que no li estan anant malament des d'aquesta perspectiva.
Perquè no ser un president convencional a vegades no és tan mala cosa. Vull dir, mira, un polític molt convencional i, en la meva opinió, molt sobrevalorat, com el Henry Kissinger, que, per cert, estava en una conversa que jo la vaig llegir en un paper desclassificat del Departament d'Estat americà. Ell va tenir una conversa amb en Franco l'any 73, com un dia o dos abans de la mort del Carrero Blanco, i en Franco li va comentar això, parlant de la crisi del 73, diu, escolti, vostès no tenen por que si això a l'Orient Mitjà el preu del petroli pugi, es dispari, i Kissinger li va contestar, miri, amb 4 anyets ja no dependrem del petroli. I això ho deia l'any 73, que es va cobrir de glòria l'home, no? Llavors, a veure, jo crec que en part els populismes pugen perquè la gent està una miqueta fins als nassos dels polítics convencionals que molt bla 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 i no resolen res. En aquest cas, evidentment, sí que deu haver-hi un tema de bueno, evidentment tots els polítics tenen servituds i el sector petroler americà és molt poderós, però jo el que veig també des de fora és, a veure, aquí a Europa anem, ara caic que ara m'aixeco, quan és una guerra és una altra, quan és una crisi energètica és una altra, i sempre anem a... Pues escolta, a lo millor va sent hora d'acabar d'una vegada amb aquests poders foscos que la que s'emprenyen et tanquen l'aixeta al petroli. O sigui, potser ha arribat un moment... i també de reobrir alguna central nuclear i de no fer tant el préssec. Però vull dir que aquí les solucions convencionals no van fallar. Anem d'ensopegada amb ensopegada.
Ningú pensa, que ningú, ni ara ni abans, pensen que Trump podria ser-ho, o sigui, ara un president convencional. El que passa és que jo crec que és un personatge que va mutant contínuament. És a dir, al principi sempre parlava de negoci. Primer, al principi va dir que els Estats Units no se ficaria en guerres externes i no tenia per què salvar el món. Després, a partir d'ahir, cada moment anava justificant qualsevol decisió que implicara conflicte bèl·lic o el que fora amb la idea del profit econòmic. Com si això li interessara a ell, interessara als seus valedors, interessarà també a tot el país. No em feia tant la impressió de que ell fos un presoner de forces econòmiques fosques o clares i que tenien a Trump com la persona que els organitza el cotarro. No crec que sigui exactament això. Però és que això també ha canviat. És un personatge que muta contínuament. És a dir, darrerament alguna vegada fa referència a motivacions econòmiques, però ara ja fa referència a on jo controlo el món. Una persona que té motivacions econòmiques, per què vol el Premi Nobel? I més encara, una persona que vol el Premi Nobel després com se fica en dos guerres seguides. És tot absolutament arbitrari dins d'una concepció normal, absolutament desbordant dins d'una concepció de la política tradicional, però que canvia perquè el personatge...
Però funciona, perquè els polítics tradicionals no estan acostumats a aquest sistema
funciona. Els polítics tradicionals tenen un defecte, que és no fer res, i un avantatge, que és que no fan res. I Trump té un defecte, que és que ho fa tot, o un avantatge, que és que ho fa tot, i un defecte, que podria ser que alguna d'aquestes coses li peguen algun dia en els morros.
Són les 9 i 5. Anem directe cap a Ormuz. Podem saludar el cap internacional del diari Ara, Francesc Millán. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
On et trobes?
T'he de rectificar, perquè ara estic a un paisatge completament diferent, completament oposat. Ara estic a Dubai.
A Dubai.
És a dir, a Ormuz vaig estar aquest cap de setmana i ara estic a un paisatge que és completament diferent al que em vaig trobar a Ormuz. De fet, estic amb vistes a totes aquestes torres futuristes que caracteritzen la capital del luxe.
I què és el que vas trobar a Ormuz, Francesc?
A Ormuz, sobretot, em vaig trobar dofins. No, va ser bastant curiós, és a dir, vam entrar a l'estret d'Ormuz per la part d'Oman, és a dir, Oman és el país que hi ha a l'altra banda de l'estret d'Ormuz respecte a l'Iran, és a dir, a l'altra banda de mar hi ha l'Iran, i ens vam trobar pues, un paisatge molt diferent al que estic veient ara, el de Dubai, un paisatge desèrtic, amb molts pobles de pescadors, amb pobles que abans d'aquesta guerra, és a dir, fa unes 5 setmanes sí que molts pescadors havien passat d'alguna manera a intentar crear negocis de turisme, i el que ens vam trobar va ser que a un port, al port de l'extrem de la península, un dels pescadors sí que va accedir a que naveguéssim amb ell per la costa de l'estret d'Ormuz que dona a Oman. I, bàsicament, alguna de les coses que vam veure va ser aquests famosos petroliers i altres vaixells de càrrega que estan aturats pel bloqueig que ha imposat l'Iran des de l'inici de la guerra. I després, i deixa-m'ho destacar, sí que vam trobar un paisatge d'una bellesa increïble. És a dir, semblaven els fiords noruecs durant un moment del trajecte. Ens van escortar, bueno, durant bona part del trajecte dofins i una mica pues, contrasta amb aquesta situació que estem vivint ara mateix, en hores decisives, contrasta també amb que Teheran ha bombardejat alguns dels petroliers que han intentat creuar. De fet, el dia que vam estar nosaltres no ho vam sentir, però sí que va haver un bombardeig contra un vaixell de vinculat a Israel. Mm. Aquell mateix dia també un dels caces dels Estats Units va ser abatut mentre sobrevolava la zona de l'estret. La veritat és que el paisatge era un contrast bastant, bastant bèstia.
Clar, perquè estàs explicant, i per les imatges que has penjat i heu publicat també al diari Ara, que ho veiem aquesta imatge com d'un poble pescador, veiem molts vaixells aturats, no?, com esperant que d'alguna manera es desbloquegi la situació, però vaja, tal com estem explicant, doncs no sembla que això vagi per curt termini. No sé si la gent per això, és a dir, la gent que està allà amb el vaixell amarrat, què és el que fa? Esperar?
Esperar o adaptar-se a la situació. Per exemple, molts d'aquests pescadors el que fan és agafar els vaixells més petits per anar a pescar més a la vora de la costa, però clar, a aquesta regió, i inclús a aquesta zona, que era molt, molt més rural, els seus dos grans motors són la pesca i el turisme, perquè també molta gent de Dubai... Dubai està només a 3 hores, bueno, de fet menys, 2 hores en carretera d'aquesta zona de l'estret d'Ormuz. I era bastant habitual abans de la guerra que residents i turistes de Dubai anessin precisament per fer tours i veure i banyar-se amb dofins. Però sí que és veritat que això jo crec que també és remarcable, que la gent no vol parlar. És a dir, hi ha molta por de parlar amb la premsa. Des de pràcticament tots els governs de les monarquies del Golf han imposat silenci a la seva població perquè no volen precisament que aquesta guerra tingui un impacte encara més gran en la seva reputació de cara al món. No només, potser Oman no tan especialment, però per exemple això ho he vist molt aquí a Dubai, als Emirats Àrabs Units, la gran aposta d'aquesta ciutat i d'aquest país era el turisme, no? O fer-se atractiu de cara al món com una mena d'oasi de seguretat, d'estabilitat enmig d'una regió que precisament és incendiària. Llavors aquí als Emirats Àrabs Units una cosa que està passant és que s'ha detingut a gent per publicar a les xarxes socials vídeos vinculats a la guerra. Per exemple, vídeos d'un sistema de defensa aeri interceptant un dron o un míssil iranià.
Un altre contrast, doncs, perquè Dubai, clar, mentre intenta, suposo, viure amb certa normalitat i tranquil·litat, doncs bueno, també expliquem que hi ha míssils que estan enfocant cap a aquestes torres futuristes que deies de Dubai.
Exacte. Jo, de fet, ara mateix us estic des de l'habitació de l'hotel, tinc vistes bastant panoràmiques de la ciutat. Això també és una altra cosa, els preus dels hotels han baixat moltíssim, i des d'aquesta vista panoràmica que us dic, veig, crec que són una quinzena o una vintena d'edificis en construcció, és a dir, el cel de Dubai està ple de grues. Llavors, la vida continua, inclús els edificis es continuen construint, tot i que des de l'inici de la guerra Teheran ha atacat pràcticament a diari els Emirats Àrabs Units. De fet, els Emirats ha sigut el país més atacat a la regió per Teheran, però sí que és veritat que la gent viu amb normalitat. Hi ha hagut una part de la població que sí que ha marxat, va marxar a l'inici de la guerra, pagant molts diners perquè els apropessin a l'aeroport disponible més proper, però molta altra gent s'ha quedat i ahir, per exemple, anava a sopar al centre de Dubai, a la torre del Burj Khalifa, i no notaves la guerra. És a dir, hi ha ambient, la gent continua vivint amb certa normalitat, tot i que sobretot hi ha una mica de por del que pugui passar en les properes hores per aquest ultimàtum de Trump, perquè una mica la gran preocupació és que l'infern aquest que ha promès Trump contra l'Iran es pugui revertir amb un infern de Teheran contra els països del Golf.
És Francesc Millán, cap d'internacional del diari Ara, des de Dubai. Gràcies, una abraçada, bona feina.
Una abraçada.
Per això parlem d'una guerra regional i també d'unes conseqüències mundials, Jordi.
Sí, és que a Dubai i els països del Golf temen que si això continua... A veure, d'entrada sembla contradictori també, els països àrabs del Golf Pèrsic, Qatar, Emirats Àrabs, i Kuwait, Bahrein i Iran... S'estan llançant bombes, bàsicament l'Iran està llançant bombes contra els països àrabs de la regió, però després els llença missatges de mà estesa, de sisplau, demaneu a Israel que no deixeu que Israel i els Estats Units facin servir el vostre espai aeri. Semblen missatges com de països germans, però després es tiren bombes els uns als altres. Però és que no poden fer-ho d'una altra manera. No es cauen bé, són règims que entre ells són antipàtics, a nivell popular també són països, nacions que entre ells es cauen malament, però són veïns i viuen molt a prop els uns dels altres. I donar les circumstàncies i veient el precedent que Iran no li ha tremolat el pols a l'hora de llançar, de bombardejar i llançar drons i míssils sobre els veïns, doncs es veuen a venir que si Iran se sent encara més atrapada, doncs no li tornarà a tremolar el pols per tornar a fer el mateix. I com deia, els països de la regió viuen sobretot del petroli, però especialment Dubai el que ven és tranquil·litat. I ara mateix, doncs, el seu gran negoci, que és la tranquil·litat, ha desaparegut.
Ja ha desaparegut, no té negoci. Sí, sí. Aquest és un dels temes del dia. L'altre...
Hello, very special hello to Artemis II. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud.
També tenen amb Donald Trump, que ha mantingut aquesta nit una conversa amb els tripulants de l'Artemis II. Ho explicarem després de la publicitat. Jordi Lleonart, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia.
Una pausa i ens anem cap a la Lluna.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Quan rasques un rascat de l'11, ho trobes. Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 2 de maig. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico.
Eufòria!
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera caigués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Li faria el boca a boca. Quasi per vostè. Tenim tantes oportunitats.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, avui, quan acabi, me n'aniré a Hipercor a fer la compra sense falta. Tinc el rebost sota mínims. Hi ha un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. I es pot bescanviar del 27 d'abril al 3 de maig en la pròxima compra. Aprofitaré també els descomptes que hi ha en molts productes i els preus tan bons que hi trobo sempre i que em van tan bé. I per descomptat, el 20% de regal en tota la compra. Bones ofertes en productes de primera qualitat i de les primeres marques. Increïble! Recorda-ho, un 20% de regal fins al 12 d'abril. Sí, sí, un 20% de regal a Hipercor. I al Corte Inglés, el dissabte 18 d'abril, comencem a viure la festa de Sant Jordi. A les 12 del matí, a Girona, la llegenda de Sant Jordi a càrrec del periodista Toni Cruanyes. I a les 6 de la tarda, a Can Dragó, Cornellà de Llobregat, Sabadell i Tarragona, espectacles infantils en què el drac, la princesa, la rosa i el llibre tindran molt de protagonisme i us sorprendran. El 18 d'abril, prepara't per gaudir de Sant Jordi al Corte Inglés. Us hi esperem. Això és tot per avui. Adeu, fins demà.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
Aquesta nit, els quatre astronautes de l'Artemis 2 han completat la volta per la cara oculta de la Lluna. Tot ha anat segons el previst. Després de 40 minuts, recuperaven així la comunicació amb la Terra.
Houston, Integrity, comm check.
Integrity, we have you loud and clear. Tell me.
Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again.
L'astronauta Christina Cox deia també que és meravellós tornar a tenir notícies de la Terra, i ara la càpsula Orion ja ha començat el seu camí de retorn cap a la Terra, on hauria d'arribar divendres. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, sí, divendres. Ara fa una estona des de la NASA s'ha dit que l'últim intercanvi amb els astronautes ha estat per desitjar-se bona nit, per tant estan descansant. Com deies, està de retorn ja a la Terra. La tripulació ha pogut veure aquestes zones de la cara oculta de la Lluna que fins ara només s'havien vist a través de sondes espacials i s'han convertit oficialment en les persones que més lluny han estat mai de la Terra en tota la història, en concret a 406.771 quilòmetres, que per cert ahir els hi van passar un missatge enregistrat de Jim Lovell, que havia sigut el pilot de l'Apollo 8 i comandant de l'Apollo 13, allò de Houston tenim un problema, un missatge enregistrat perquè va morir el passat mes d'agost, on els hi deien benvinguts al meu antic barri, sisplau, disfruteu de les vistes perquè això no ho tornareu a veure mai més. Aquesta missió ja està tornant i després ja serà moment de l'Artemis 3, 4 i 5. La 4 és la que està prevista en principi pel 2028, que hauria de llunar, que aquesta sí hauria d'aterrar a la Lluna, amb la idea de començar a explorar la construcció d'una futura estació lunar.
I aquí també hem vist, Frederic, com Donald Trump s'ha apropiat directament d'aquesta operació en un moment en què la NASA està més qüestionada que mai als Estats Units.
Sí, la NASA fa molts anys que està qüestionada, bàsicament pels errors que havia fet. Sovint de la NASA es deia que era notícia només quan la pifiaven, d'alguna manera, i és per això que aquesta missió s'està fent servir doncs, com un instrument per de publicitat i propaganda, podríem dir, i Donald Trump també s'hi ha apuntat en aquesta conversa que passaves abans de les últimes hores, on ha volgut parlar amb els astronautes per desitjar-los un bon retorn i per dir que en principi el rebrà quan arribin a la Casa Blanca.
Tinc cançó, per il·lustrar la notícia, Pere, vull dir que si vols te la poso. No? Per favor, home. Mira el Vicent, com s'emociona, en Sergi Dalma. Bueno, ens acompanya avui l'enginyer aeronàutic Miquel Sureda. Què tal, Miquel? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
I gràcies per acompanyar-nos. Per ara, aquesta missió es pot qualificar del que hem vist d'èxit?
Sí. La missió té diversos objectius i de moment s'han complert tots. O sigui, el llançament important, perquè el coet és la segona vegada que es llença, és un coet molt gran, dels més potents que s'ha fet mai, i sempre hi ha un cert risc i va funcionar. La trajectòria cap a la Lluna ha sigut satisfactòria i el que vam experimentar just ahir, no? aquest sobrevol, passar per la cara oculta, tot aquestes, diguem, podríem dir el punt àlgid de l'arribada de la Lluna, doncs també ha sigut tal qual s'ha planificat. Per tant, de moment, tot va bé.
Tu hi vas estar mirant-ho tot? Perquè ho feia tu, HBO, Netflix, YouTube, tothom feia la retransmissió de l'esdeveniment.
Bueno, vaig estar mirant-ho, però no tot. Jo, d'haver-hi una mica de decepció.
Sí, és que jo vaig posar una estona, vaig pensar, vaig mirar a veure-la. Va ser un... En fi, clar, no entenia res.
Bueno, perquè en realitat s'està venent molt... Diguem que aquesta missió, en realitat, és una missió que el que fa és donar un pas més cap a les missions importants, que són, les, com hem comentat ara, a l'entradeta, no? Sobretot a la 4, Artemis 4, on s'arribarà a la Lluna, es trepitjarà i es començarà a desplegar ja una base per viure. I aleshores, el que estem fent ara és realment demostrar que la nau funciona, que es pot arribar fins a la Lluna de manera eficient, que els sistemes de suport vital dels astronautes funcionen, el pas que queda encara, que és que la reentrada atmosfèrica es pot fer amb seguretat. Aleshores, en realitat, és això, no? Anem fent passeig, igual que es va fer durant les missions Apollo. Però, clar, s'ha de vendre. S'ha de dir que passaran coses molt emocionants, i aleshores el que va passar ahir, des del punt de vista dels científics, és emocionant, es parla cara oculta, ja s'havia vist diverses vegades, no? Les missions Apollo ja havien passat per la cara oculta, però bueno, sempre és emocionant, perds contacte amb la Terra, per tant, hi ha tot això, però des del punt de vista televisiu no és espectacular, perquè no. Estàs molt lluny, no? La nau no va passar molt a prop de la superfície, per tant, les imatges són des de lluny. Sí que vam veure un parell de cràters nous d'impactes recents, però bueno, jo crec que des del punt de vista mediàtic s'ha venut molt, com que ahir era un dia espectacular i després la gent que ho va seguir, doncs, era, deia, bueno, potser deia per tant.
Però, per tant, l'objectiu d'això és que acabéssim, que d'aquí uns anys hi hagi la possibilitat de que una persona pugui agafar, en comptes d'un avió, un coet per anar a la Lluna.
Sí,
aquest és l'objectiu final.
L'objectiu final, sí. Les missions Artemis el que fan és començar aquesta nova etapa, no?, de relació de l'ésser humà amb la Lluna, en la qual serà un lloc en el qual s'hi podran anar a viure de manera no permanent, inicialment, serà bases científiques.
Una mica cap de setmana a la Lluna.
Això ja seria turisme i això, evidentment, succeirà. Jo no tinc cap mena de dubte, però això succeirà d'aquí unes dècades. Però sí que potser en 10-20 anys la Lluna tindrà algunes bases científiques d'alguns països, una mica com succeeix ara amb l'Antàrtida, saps? Que tu pots anar allà a fer ciència, cada país té la seva base i aleshores la gent hi va. No és que hi visqui, no hi ha famílies vivint allà, sinó que vas, estàs uns mesos treballant, tornes. La Lluna segurament jugarà un paper relativament similar, perquè hem de pensar que està molt a prop. En realitat, ho heu vist, o sigui, en 4 o 5 dies arribes, estàs suficientment a prop com perquè en realitat sigui fàcil enviar-hi el menjar i els recursos que es necessiten, i per tant, realment és un lloc molt interessant per fer-hi ciència, per fer-hi enginyeria, per aprendre a viure a l'espai i per planificar les futures missions més enllà de la Lluna, a Mart i altres llocs.
Clar, però la Lluna, per exemple, és un lloc on no hi ha línies divisòries de qui és cada cosa, no? És a dir, els països ara els tenim limitats, sabem on comença i on acaba un país, més o menys. En el cas de la Lluna, el primer que arriba, el primer que seu, diguéssim, o com funciona això?
És interessant perquè s'obre, no?, aquesta gran incògnita. Tenim una sèrie de lleis, no? Clar, l'espai no és de ningú. I aleshores això fa que ningú pugui imposar unes lleis molt concretes, sinó que el que s'ha fet és, al llarg de la història, s'han fet uns tractats internacionals que els països s'hi poden adherir o no. El tractat més important que més països s'hi han adherit és dels anys 70, que és el Tractat de l'Espai Exterior, que sí que parla una miqueta de que ningú es pot apropiar de recursos de l'espai, però és un tractat que estava molt enfocat a la Guerra Freda, no posarem bombes nuclears a l'espai, i aquesta part d'anar a l'espai, a la Lluna o a Mart a explotar recursos està dit d'una manera massa ambigua. Per tant, ara mateix la sensació és aquesta, sí, que part de la nova cursa que hi ha entre els Estats Units i la Xina per arribar més o menys als mateixos llocs, perquè els llocs on volem viure de la Lluna són molt poquets, no?, perquè per aconseguir recursos, doncs hem d'anar a uns llocs molt concrets al Pol Sud, doncs part d'aquesta cursa és per això, perquè hi ha la sensació de si arribo primer, és veritat, la llei diu que no m'ho puc apropiar, però bueno, jo ja estic allà, i aleshores ningú més hi podrà anar, per tant, no hi ha una carrera...
Una carrera especial entre la NASA i la Xina, no?, ara mateix.
I jo ficaria un tercer element que no es parla gaire, que són les empreses privades, Elon Musk, no?, inclús empreses com Blue Origin de James Bezos, tenen interessos també en la Lluna, tenen interessos en saltar de la Lluna a Mart, i per tant estan una mica en paral·lel amb la NASA i estan ajudant la NASA a fer aquesta missió Artemis, però a la llarga jo crec que ells seran els que acabaran tenint bases allà i inclús muntant-hi hotels.
Que hi ha una cosa que em sobta, no? Que quants anys fa que l'home va trepitjar la Lluna? Més de 50 anys.
Més de 50 anys, sí, en el 69.
Perquè ara, amb la tecnologia que hi ha, hem de fer tots aquests passos per tornar-la a trepitjar?
Bueno, també es van fer aleshores, eh? També es va fer.
Però un cop fets? És a dir, ara, d'aquí uns anys, hem de tornar a fer tots aquests passos?
No, home, la idea és que no. El problema és que es va deixar de fer i si tu deixes de fer una cosa durant 50 anys, no? No és que de sobte puguis...
No és com anar en bicicleta, això.
No és com anar en bicicleta, però pensem que, en realitat, aquesta pregunta, no, de com és que està costant tant, té una resposta molt clara, que és que no s'hi està anant com s'hi va anar aleshores. Hi ha diferències molt grans que fan que ara estigui costant més, inclús si mires el temps, perquè les missions Apollo... O sigui, Kennedy diu, anirem a la Lluna i anirem dintre d'aquesta dècada a principis dels 60 i a finals dels 60 s'aconsegueix. O sigui, en menys de 10 anys es fa tot. Es fa el coet espectacular, el Saturn V, es fa la nau. Ara s'ha trigat molt més de 10 anys. És una missió molt més llarga, molt més costosa. I la pregunta és, per què?
Per què?
Primera, tenien molts més diners. En l'època de les Apollo, els Estats Units va posar una quantitat de recursos increïble, gairebé il·limitats. Arriba a tenir un 5% del pressupost anual dels Estats Units, la NASA, durant uns
dedicat
anys.
A aquest
un coet. Un 5%. Mm. Vale? Per tant, ara hi ha molts menys recursos. Dos, no s'hi pot anar com s'hi va anar. Ara, el nivell de seguretat, el nivell de fiabilitat dels sistemes que es fan servir han de ser molt més grans. Abans s'havia d'anar una vegada, o tres o quatre, bàsicament, era trepitjar, guanyar, passés el que passés, perquè havien de guanyar, no, aquesta cursa davant de la Unió Soviètica, era estratègic, era importantíssim, i per tant els astronautes van jugar la vida. I al final va sortir bé, en general, van morir uns astronautes a l'Apollo 1, a una missió, a l'Apollo 13 quasi tenen una altra vegada problemes molt greus, però al final va sortir bé, però estava agafat amb pinces. Ara no s'ho poden permetre, això, per tant, molts menys recursos en quant a diners, un nivell de fiabilitat i de seguretat molt més gran, i per tant, doncs sí, costa més.
Sara.
Sí, entenc ja que aquest salt temporal també passa perquè en aquell moment, no, fa més de 50 anys, hi havia l'objectiu simbòlic de simplement arribar-hi i ara el que es pretén és convertir-la en una mena d'infraestructura permanent. No? A mi el que em preocupa és que al final el fet de que es converteixi la Lluna en un espai de competitivitat o de competició geopolítica superi el projecte científic que també existeix i que també està en aquest projecte. Jo et voldria preguntar, Miquel, fins a quin punt el projecte és fràgil des del moment en què depèn de la inversió de molts diners i de la voluntat política de determinats països.
Sí, sí, estàs donant la clau. O sigui, el projecte científic mai seria suficient perquè anéssim a la Lluna. És massa car. O sigui, la ciència ha sigut un dels grans motors de l'exploració espacial, però sobretot de l'exploració robòtica de l'espai, perquè és molt més barat enviar robots. Quan parlo de robots, parlo de satèl·lits, parlo d'inclús landers, no? Coses que aterren i que poden moure's per la Lluna o per Mart. Això és molt més barat, no hi ha risc de que es mori persones. Per tant, la ciència es fa amb exploració robòtica. L'exploració tripulada és extremadament més cara, passa molta més factura si hi ha un accident, per tant, hi ha d'haver-hi moltes més motivacions darrere, i és el que tu comentaves, les motivacions en l'època dels Apollo, ja ho hem dit, eren geopolítiques, eren pura estratègia, i ara tenen una mica d'això, i tenen una mica de mirar realment la Lluna com un element nou en el qual hi viurem, i tu dius, aquesta competència, sí, sí, està clar, estem en un moment, estem començant una nova era en la qual aprendrem a viure l'espai gràcies a que tindrem aquestes bases a la Lluna, amb l'ull posat cap a Mart, inclús cap a asteroides en els quals s'hi podrà fer mineria. Això és una cosa que, ho estic dient aquí, la penya dirà que tio està flipant, i no, no. Això és ciència-ficció, però no ho és, de fet és part de la meva feina, jo faig recerca, part de la meva recerca a la universitat és com seran les bases en el futur, no? Sobretot en el planeta Mart, que és el planeta que ens permetrà viure d'una manera més semblant a la Terra, perquè té molts recursos, com seran aquestes bases, inclús aquestes ciutats, com fer que aquestes ciutats siguin sostenibles, i també em dedico a intentar pensar com des del present es pot legislar i es poden posar elements perquè aquesta expansió de l'ésser humà pel sistema solar sigui sostenible. Sigui sostenible, sí, sigui ètica...
T'apareixen Donald Trump i els tractats se'ls passa per on vol, perquè si els de la Terra ja se'ls passa per on vol, els de la Lluna ja ni m'imagino, els de Mart, no?
Sí, però
en tot cas que hi siguin. Sí,
però
sí.
Per un altre costat, també és una oportunitat. És una oportunitat d'intentar, no, fer les coses diferents. Si mirem, una analogia podria ser, per exemple, quan es va arribar a Amèrica, no? Els europeus van arribar a Amèrica, primer en missions, viatges molt perillosos, igual que seran aquests primers viatges a la Lluna i a Mart, la gent hi va una mica a buscar una nova vida, els viatges a Mart en el futur seran així, i la idea és doncs, posar una sèrie d'elements doncs, pel que tu deies, perquè no sigui, no, campi qui pugui, un nou Far West, i que realment doncs, es pugui generar un sistema doncs, una mica més sostenible, una mica més ètic del que ho acostumem a fer.
Perquè el viatge a Mart entenc que és un viatge que és molt més difícil de fer de tornades. I la Lluna pots anar un parell de dies, però si vas a Mart ja serà per quedar-t'hi.
En principi jo crec que no. Les primeres missions a Mart seran semblants, sí, a les que s'han fet ara.
Però després a la llarga?
A la llarga, òbviament, jo crec que a Mart sí que, i això ja estem parlant no de dècades, sinó potser d'algun segle, a Mart hi haurà una civilització. O sigui, la gent s'hi anirà, com tu dius, i s'hi quedarà a viure.
Doncs tinc una llista de gent que podríem...
Bueno, de fet, hi ha moltíssima gent, encara que em sembla mentida, sí, perquè molta gent diu, qui voldria anar a Mart? Hi ha molta gent que estaria disposada a anar-hi, ara mateix, avui.
Pere.
Això de Mart, des d'un punt de vista de la ciència, ja està resolt, és a dir... perquè jo moltes vegades sento això, anirem a Mart, sempre penso, potser perquè jo sóc no tinc els coneixements suficients i alhora sóc escèptic de mena, però penso això és publicitat de l'Elon Musk per aconseguir diners, diguem-hi, finançament, no? Des d'un punt de vista científic, això és indiscutible ja, que les possibilitats d'anar a Mart des d'un punt de vista científic són raonables al mig termini?
Sí, a veure, tens raó. La manera en la que ho diu Elon Musk és publicitat. Elon Musk diu, d'aquí 5 anys estarem a Mart. No, òbviament no. El que vol és diners. El que vol és moure una mica el cotarro perquè per aconseguir diners, que al final tot el que està fent Elon Musk li acaba pagant la NASA d'una manera o d'una altra. Vull dir que al final està clar que hi ha publicitat aquí. Però que la tecnologia per fer els primers viatges a Mart i en el futur tenir assentaments a Mart no ha de ser revolucionària, no necessitem un canvi tecnològic, inventar una cosa extraordinària, això està claríssim. O sigui, de fet, et diré més, estàvem parlant fa un moment, no, de com a l'època de les Apollo, la NASA tenia un pressupost molt gran i tenia una inèrcia brutal en quant a recursos. Si s'hagués seguit amb aquesta línia, que òbviament no tenia cap sentit, però si s'hagués seguit amb aquesta línia, ja, amb aquest nivell d'inversió i amb aquesta aposta de país per l'espai, estaríem a Mart fa dècades, o sigui, s'hagués arribat a Mart al cap de 20-30 anys, perquè en realitat és fer un coet, és fer una nau, és fer un pla, desplegar una sèrie d'infraestructures prèvies, òbviament, perquè quan els astronautes arribin allà, doncs tinguin una base, tinguin oxigen per respirar, tal, però no hi ha res que diguis, ui, no, hem de superar la velocitat de la llum i inventar-nos un sistema d'antimatèria, no. En realitat, és un tema d'això, de posar-hi recursos i que hi hagi una raó, com dèiem, no? Que hi hagi una raó més enllà de la ciència.
Vicent.
Vostè ha comentat que quan es van fer les missions Apollo el percentatge del pressupost era una barbaritat i que tenien recursos il·limitats. El 5% ha dit del pressupost... Que
gairebé, sí, 4 i molt.
4 i molt. I ara, en canvi, diu que clar que això ja no és així, però també és veritat que abans fabricar un ordinador valia X i ara val 10.000 vegades menys. I això no vol dir que ara es poden fer més coses precisament perquè els costos tècnics s'han baixat moltíssim. Això sí, la primera cosa. I la segona, en el cas de que els costos siguin excessius, com es planteja construir una ciutat en la Lluna després una ciutat en Mart? Si això sí que serà el 5 o el 10 d'un pressupost d'una potència com els Estats Units.
Clar, sí, sí. A veure, respecte a la primera pregunta, efectivament, ara tenim una capacitat de planificar les missions des del punt de vista de simulacions prèvies per saber exactament què li passa al coet, què li passa a la nau...
Cost de material, suposo.
Cost de material... Tot això, òbviament, s'ha reduït, però és el que comentava. La diferència és que ara les coses s'estan fent bé. I no és que abans es fessin malament, però quan dic bé vull dir, molta més seguretat, es necessita saber molt, amb molta més detall i claredat, què li succeeix al coet, totes les diferents etapes. I, a més, la missió és més complexa, perquè no és anar-hi, posar el peu i tornar, que és el que va passar en aquell moment. Evidentment, no va ser només l'Apollo 11 que va arribar per primera vegada, sinó van haver-hi unes quantes missions més, però van ser una mica testimonials, les altres ja, sinó que ara és això, és generar una infraestructura més complexa per poder fer aquest desplegament de recursos per fer la base, no? Aleshores, això empalma amb la segona pregunta. La segona pregunta que deies és com, bueno, aquesta base, no? Serà cara? Sí, però, de nou, hi ha una raó... Al final, caro o barato, ho hem vist mil vegades. O sigui, hi ha missions especials que costen el mateix que un estadi dels Estats Units per jugar a futbol americà, perquè hi ha estadis dels Estats Units que costen milers de milions.
Bueno, vale? Però tenen un, sí, tenen un retorn.
Efectivament. Clar. Hi ha un retorn a l'anar de la Lluna? Efectivament, sí. per això ara s'hi va, perquè tenim la capacitat de que la Lluna es converteixi en un element, no? Ho he parlat abans, de fer ciència, de fer enginyeria. Pensem, per exemple...
Turisme.
Turisme. El turisme trigarà una mica més, però efectivament. O sigui, a la Lluna hi haurà hotels. En òrbita, a la Terra hi haurà hotels. Igual que ara hi ha estacions espacials.
En òrbita?
Sí, sí. Bueno, al final, estacions espacials... Les estacions espacials, com la ISS, l'Estació Espacial Internacional, acabaran desapareixent en els pròxims anys.
Que s'aguantaran a l'espai, que estaran en suspensió a l'espai.
Bueno, igual que ara, sí, orbitant al voltant de la Terra. Un petit laboratori que tindrà una part privada. I a la Lluna, què s'hi pot fer, la Lluna, per exemple? Quin retorn pots tenir, a part del turisme? Encara que sembli mentida...
La tranquil·litat, com diuen.
Anar-te'n allà, que no et toqui ningú els nassos. No, però encara que sembli mentida, fabricar certes coses a la Lluna serà més barat, sobretot perquè a l'hora de posar-les, per exemple, en òrbita terrestre, serà més barat perquè no haurem de llançar-ho des de la Terra. I la Lluna, a més, quan pensem en anar més enllà de la Lluna, es convertirà en un port. Pensem que tirar un coet des de la Lluna és molt senzill, perquè no té gravetat i no té gairebé atmosfera. I no té atmosfera. Aleshores, dic que no té gravetat, vull dir gairebé no té gravetat, no té atmosfera, aleshores gairebé li dones una patada
ja
a una pilota de futbol i la treus de la Lluna.
I a la Lluna hi ha minerals rars?
No, la Lluna mineralògicament, vale, sí que té alguns minerals rars, i de fet es parla una mica de que aquesta carrera també té a veure amb això, però la Lluna, en quant a recursos, per això és molt pobra. Per això parlava de que realment Mar. La Lluna serà un... Jo la Lluna la veig, en unes dècades, com un continent més de la Terra. Estarà al sistema Terra-Lluna, i faig l'analogia una altra vegada...
El Dormus de la Terra, no? El lloc on... A partir d'allà... No, però que serà un lloc, ja ho entenc, un
sí,
port on...
Serà un continent més, perquè està a prop, serà el mateix anar a l'Antàrtida que anar a la Lluna, en quant
des d'allà
pots
llençar el que vulguis.
I des d'allà realment pots anar a aquests nous mons, sobretot a Mart, on realment es podran generar civilitzacions noves, perquè allà sí que hi ha tots els recursos. Mart té, a nivell de geologia, tot el que tenim a la Terra, i per tant allà sí que es allà podria sí. pensar en fer ciutats sostenibles en el sentit de tot el que necessito per construir-la ho extrec del propi planeta, no? Que els recursos siguin in situ.
Anna.
Sí, bueno, no, és que escoltant pensava que igual que la Guerra Freda va posar de moda els escacs, també va posar de moda la ciència, no? Jo me'n recordo que quan treballava com a periodista als Estats Units em passava molt sovint que em trucaven al dia, escolta, que hi ha un senyor de Minneapolis que ha descobert una cosa que prima tal, i llavors miraves la investigació i el de menys era que primava, o sigui, allò era una mica la xocolata al lloro, la investigació era molt més important i l'aportació científica, però clar, la manera d'aconseguir atenció mediàtica i finançament les que era que primava, no? I llavors, doncs, jo ara t'escoltava, pensava que moltes d'aquestes expedicions a la Lluna, doncs la gent, clar, pensa en això. El primer era arribar-hi abans que els russos, arribar-hi abans que els xinesos, obrir una colònia, però en realitat pels científics això és, diguem-ne, l'esquer, el bait, per poder fer coses molt més, vull dir, treure'n coses menys sexis, que la població no li resulten tan avellidores, però que per l'avançament científic són molt importants, no?
Sí.
I bueno, com això tu deies, doncs, utilitzar la Lluna per llançar... Llavors, no sé, suposo que tot plegat és una manera d'obtenir finançament i atenció, que l'objectiu no és tant arribar a la Lluna com justificar... que l'aparell científic segueixi en marxa i es puguin aprofitar aquestes coses, no?
Sí, sí. Hi ha una part d'això, i de fet a la Lluna s'hi pot fer ciència molt interessant, a part de, com deia, aprendre a viure a l'espai. Per exemple, la Lluna és un món que està gairebé com estava quan es va crear, perquè hem de pensar que la Terra té una geologia i té plaques tectòniques, té activitat volcànica. Per tant, la superfície de la Terra està constantment renovant-se. Aleshores, nosaltres ens fem una cicatriu... És com la pell dels humans, ens fem un tall i al cap d'uns dies o d'unes setmanes això desapareixerà. A la Terra succeeix exactament així. A la Lluna no, a la Lluna s'ha quedat d'una manera molt semblant a com era quan es va crear, i a més cada vegada que hi ha nous impactes, aquests impactes es queden, per això està tan plena de cràters. És com si cada vegada que ens féssim una cicatriu, aquesta cicatriu es quedés. No té un sistema a la Lluna per renovar constantment la superfície, i per tant és extraordinàriament rica en quant a informació de com es va formar el sistema solar, com es va formar la pròpia Lluna i la Terra, perquè la Lluna es forma amb un impacte d'un cos contra la Terra, per tant és interessantíssim. Altres coses que s'hi poden fer molt xules. La cara oculta de la Lluna, que ara està de moda. No? Sí. Què és la cara oculta de la Lluna? És una part que sempre està mirant cap a l'espai, sempre està d'esquenes a la Terra. Nosaltres sempre veiem la mateixa cara, i per darrere hi ha aquesta cara oculta. Si allà hi posem telescopis, radiotelescopis que mirin cap a l'espai, tenim un gran avantatge, que és que, com que la Terra queda tapada, tot el soroll radioelèctric que fa la Terra
queda
pantallat. I, per tant, és un lloc perfecte per mirar l'espai sense la contaminació que emetem.
Per tant, podrem veure més coses de les que veiem ara.
Amb molta més precisió. Per tant, hi ha moltíssimes coses que s'hi poden fer i és aquesta combinació de trobar alguna cosa o moltes coses que et donin retorn econòmic, com dèiem, que justifiqui aquesta inversió, però alhora, bueno, seguir avançant, no? Jo parlo molt de mar, perquè la meva turra sempre mar, i la gent, què passa, ets de mar? Bueno, Mart és molt xulo per mi, perquè dona això la possibilitat de crear un nou món, una civilització marciana que serà diferent, no?, una cultura, però sobretot què ens interessa, Mart? Pues és que potser serem capaços de trobar-hi vida, o restes de vida passada, perquè és possible que Mart tingués vida, o inclús vida present en aigua que pot estar en estat líquid a la superfície, a sota la superfície. Per tant, sempre hi ha aquest punt de ciència. Jo, en el fons, estic parlant de geopolítica, lleis, civilització, però en el fons soc un científic i jo crec que l'exploració espacial és extremadament apassionant per totes aquestes respostes que tenim a preguntes increïbles, com es va formar el sistema solar, hi ha vida més enllà de la Terra, i això és el que anem avançant i avançant.
I és una passió que contamines explicant-te, perquè és una delícia escoltar-te.
Sí.
Miquel Sureda, enginyer aeronàutic, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
Gràcies per convidar-me.
Fins aviat. Farem una pausa i anirem de la Lluna a la Terra. Okay. Parlarem de José Luis Ábalos.
Si hi ha Don Simón, ens quedem. Tinto de verano. El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguent efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Panathinaikos. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Dos mil seran tres quarts de deu. El govern destinarà 100 milions a reformar escoles, Albert Prat.
Sí, una de cada quatre escoles es van construir abans dels anys 60 i coincidint amb el retorn de la consellera d'Educació, avui el Consell Executiu aprova aquest paquet d'ajudes per fer-hi obres. Els diners arribaran a les escoles a través dels ajuntaments, aniran en funció de l'alumnat i de l'antiguitat dels edificis, i aquests 100 milions serviran per renovar cobertes, calderes, cuines, menjadors, millorar els tancaments, treure teulades de fibrociment o canviar la instal·lació elèctrica.
Hi ha escoles catalanes que es van construir abans del 1960, un 26,5%, i la majoria fa dècades que no reben inversió. Per tant, diguéssim que ja era hora que es posessin les piles. I un altre dels temes del dia té a veure amb Madrid, perquè avui, a les 10 del matí, d'aquí a un quart d'hora, comença el primer judici a José Luis Ábalos. Un judici per saber si l'exministre de Transports i el seu exassessor, Koldo García, van cobrar comissions a canvi de la venda de mascaretes durant la pandèmia. Un Koldo García que ha donat una entrevista a l'ABC i ha dit que serà un judici on els testimonis seran molt impactants. Dani Santiago, bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Molta atenció posada en aquest judici, ara mateix.
Sí, ja tot preparat, perquè en pocs minuts ha d'arrencar el judici del cas Koldo a la sala de plens del Tribunal Suprem, ja sabeu, la sala noble que tots coneixem del judici del procés. Ho farà amb el testimoni del fill gran d'Avalós, Víctor Avalós, com a primer dels 80 testimonis citats. També per este matí circularan el germà de Koldo, el José García, i Jessica Rodríguez, la parella de l'exministre, que, com sabeu, va acabar endollada a empreses públiques. 81 testimonis citats, familiars, empresaris, funcionaris també de l'Estat, que haurien estat peces necessàries de tot l'engranatge, testimonis que escoltarem en 3 setmanes, un judici que s'allargarà fins a finals d'abril, on ja sentirem els 3 acusats, a l'exministre Avalós i la seva mà dreta, i al comissionista Víctor de Aldama. Els dos primers han vingut des de Soto del Real, en furgó policial, i ja han entrat al Suprem. Estan tancats de forma preventiva des del novembre, i l'altre, Víctor Aldama, entrarà, si no ha fet ja, per la porta del Suprem, perquè ha pactat amb la Fiscalia i està en llibertat, i també li han rebaixat la petició de pena. Més de 30 anys, fins a 30 anys, perdó, per Avalós i Koldo, i Aldama només 7.
Deia que avui hi ha l'entrevista de Koldo des de la presó, que ha publicat l'ABC, on diu: "Vais a flipar con mis pruebas". Sabem alguna cosa d'això, Dani?
Bé, sabeu que Koldo García registrava totes les seves reunions, també el seu telèfon mòbil, les conversacions que hi havien, han estat prova clau per desfer tot este cas, que és la gènesis de la coneixió com a cas Koldo, que són diverses peces. La que es jutja avui, és la que comença avui, és la de les mascaretes, que arranca amb una denúncia del PP contra diversos contractes de compra de mascaretes per part del govern espanyol. Una d'aquestes denúncies prospera i acaba amb la detenció de Koldo García el 2024. A partir d'aquí es tira del fil i es troba també que l'exministre de Transports i l'empresari Víctor de Aldama estaven involucrats en una xarxa que la Fiscalia situa els tres com a col·laboradors d'un grup que es posaven d'acord per aprofitar-se del càrrec de l'exministre dins de l'administració i així beneficiar empreses que eren de l'entorn d'Aldama. La pandèmia va ser el seu moment d'or per treure benefici de la necessitat de mascaretes que hi havia en aquell moment i dels pocs controls administratius, i ho van aconseguir adjudicant contractes a empreses del Ministeri de Transport. A canvi, Aldama no només sobornava Koldo i a Avalos, sinó que també pagaven espècies, com ara amb pisos i amb xalets per la parella i familiars d'Avalos.
Teresa Teraja, gràcies.
Vinga, adéu, fins ara.
Segons aquell diari, Avalos hi hauria dit a Koldo també dins la presó, diu: "Si tu no haguessis gravat tot això, no estaríem aquí". I què n'esperes d'aquest judici, Sara?
Doncs bé, no sabem, perquè de sorpreses ens en portem cada dia, no? I per tant, si Koldo està avisant que té més gravacions per demostrar, doncs, que no era el principal culpable, perquè aquí estem parlant de tots presumptes culpables, i però aquí el que buscarà tothom és intentar salvar la pell, no? Com ha fet el Dama, al final, col·laborant i estirant de la manta per poder rebaixar la seva petició de pena. En tot cas, el que hem d'esperar és que els tribunals tornin a marcar la campanya i la precampanya andalusa. Tant pel que fa al Partit Popular, ahir veiem com començava el cas Kitchen, com el Partit Socialista, ara amb el cas de les mascaretes. Val a dir que és curiós que el primer dels casos, Kitchen, arriba a judici 13 anys després, i que en el cas de les mascaretes s'està jutjant en poc més d'un any, no? Jo no crec en les casualitats dels calendaris judicials, malgrat que els dos casos són d'una extremada gravetat, salvant totes les distàncies, perquè en el cas Kitchen estem parlant al final de una utilització espúria de les estructures d'estat pagada amb fons reservats per destruir proves de corrupció d'un partit que està demostrat que es va finançar irregularment amb el cas Gürtel, a banda d'utilitzar la policia per perseguir la dissidència política. I en una altra banda estem parlant de persones, que també és greu, de l'estricta confiança de Pedro Sánchez, en aquest cas Avalos, que es va corrompre per enriquir-se presumptament de forma personal, no? I aquí sí que és veritat que veurem com impacta el cas en Pedro Sánchez després d'una arrencada de l'any en què la política exterior ha suposat donar-li oxigen, no? Vam acabar l'any 2025, que semblava, de nou, que el govern de Pedro Sánchez no tenia cap altra alternativa que anar directament a eleccions, no? Que aquest govern ja queia, i en canvi, des de l'inici de l'any, amb el posicionament sobre Venezuela, després amb la guerra de l'Iran, és veritat que Pedro Sánchez ha anat revifant, no?, d'aquest toc que jo creia bastant mortal pel govern de Pedro Sánchez, que ha suposat que esclati un cas de corrupció amb persones que eren de la seva estricta confiança. Ara, és veritat que fins ara el cas Coldo, el cas de les mascaretes, no s'ha pogut demostrar que sigui un cas de finançament irregular del Partit Socialista, que això sí que marcaria una diferència, sobretot amb la relació amb els socis.
Està veient un acte de justícia en la política, però també de política en la justícia. El Partit Popular reconeix que és acusació popular al cas Ábalos i el PSOE i Podem en el cas Kitchen. I això també explica el moment en què ens trobem ara mateix. Pere.
Sí, jo no hi veig cap simetria. Veig una enorme diferència. Sincerament, no vull... O sigui, a veure si aconsegueixo explicar-me bé perquè no se'm malinterpreti. És a dir,
jo no he plantejat una simetria, perquè he traçat la diferència.
No, per suposat. Sí, però sí. Vull dir que no vull que se'm malinterpreti. Em dóna la impressió, diguem, de que l'Ábalos, el Coldo són uns pillos, i això no és que estigui, òbviament, amb presumpció d'innocència, però té tota la pinta, perquè hi ha indicis suficients, crec jo, per mostrar que són uns pillos, però de què enriquir-se? La veritat és que o sigui, l'Ábalos ho ha passat de conya, han fotut una pila de coses que sembla, si es confirmen, que òbviament no haurien d'haver fet i que és amb diner públic i que per tant és greu, però si ho comparo amb el cas Kitchen, en què és una estructura d'estat per reprimir, inventant proves en molts casos i dissidents polítics de tot tipus, perquè en el cas Kitchen diguem s'investiga o es jutjarà una cosa concreta del PP, però els mateixos personatges apareixen amb una pila de coses contra dissidents polítics durant 6-7 anys, que és una cosa estructural i bestial, amb uns pillos que ni tan sols s'han enriquit. Perquè tot el que hem vist d'indicis contra Ábalos, per exemple, que no sabem tan sols ni tan sols si Coldo els va gravar, perquè Coldo, que a mi em consti, ell no ha reconegut mai haver anat gravant. Aquests telèfons que han gravat els hi va proporcionar la Guàrdia Civil en el seu dia. Que tot, diguem, hi ha una pila de coses molt estranyes en aquest cas, però que fins i tot si tot el que es diu és veritat, malgrat que s'ha construït a partir d'un arrepentit que també era un col·laborador de la Guàrdia Civil, que és aquest Aldama, que no és que estigui intentant, a parer meu com a mínim, no és que estigui intentant tenir una pena menor, sinó que s'ha involucrat en una operació per intentar tombar el govern. És un cas que s'ha instruït únicament amb el que aquest senyor ha portat, no? I per rematar el tema dels pillos, que és el que estava intentant explicar, a diferència del marit de l'Ayuso, que va vendre, també en l'època de la pandèmia, mascaretes en el govern de la seva nòvia, i s'ha comprat amb les comissions cobrades d'això un àtic on hi viu,
Primer que no ho sabem. No sabem si són només pillos, com dius tu, però després que estaven al nucli dur del PSOE.
No, però, perdona, sí, en aquest cas... No, en aquest cas, que és el que estem ara analitzant,
sí,
no hi ha cap mínim indici de que de tot això hagi tingut res a veure el PSOE. No, en aquest cas ja tenim una instrucció feta. Sí, ara no hi haurà coses que estan fora de la instrucció. Una altra cosa és altres coses.
Però en nom de què actuaven? En nom de ser veïns d'un poble o de ser nucli dur del PSOE?
Perdona, aquí hi ha, en aquests moments, una instrucció en què diu que el nòvio, les nòvies diferents del l'Ábalos han estat enxufades i que l'Ábalos es va beneficiar durant un temps d'una casa a la costa. Això és el que hi ha en aquesta causa, eh? I això, vull dir, no necessites tot un govern al teu costat per donar-te suport.
No, jo no estic dient que hi hagi el govern implicat.
Ja. Em refereixo que
no són dues persones que passaven per allà, que són persones que estaven al nucli del PSOE.
I van ser decapitades immediatament i ara estan a la presó. Però intentar fer, a parer meu, eh? Jo puc estar molt equivocat, però si et mires les actuacions, et mires de què se'ls acusa...
Però això és com dir que Jorge Fernández Díaz actuava per lliure.
Crec que no té res a veure, sincerament. O sigui, Jorge Fernández Díaz, a part de que jo no em crec que Jorge Fernández Díaz sigui la màxima autoritat política en aquest cas, precisament trobo escandalós que Jorge Fernández Díaz sigui l'última autoritat política del cas Kitchen que es jutjarà, quan és evident
que
no és l'última.
Yeah.
I, en canvi, aquí no hi ha cap altra autoritat política per sobre per fer els tejemanejes,
no,
perdoneu el barbarisme.
Jo crec, Pere, per això que una escletxa en aquest argumentari és que Pedro Sánchez mai va explicar realment per què va fulminar Ábalos l'any 2021. No ho ha explicat mai. I això ha generat moltes suspicàcies, perquè, efectivament, ell va ser la persona que va escollir Ábalos...
Pel nivell de vida que tenia i per les...
No ho ha dit mai,
no? Però no ho ha explicat mai que fos així.
Ell públicament no, però es va encarregar que la premsa corrés
que tenia una mala vida. Però li va permetre anar a unes llistes i que fos diputat, no? Per tant, és possible que el president no sapigués que, com tu els defineixes, aquests pillos feien el que feien. Podem, fins i tot, comprar aquest suposat marc. Però sí que és veritat que alguna responsabilitat, no?, per falta de vigilància tens, o tens un problema de selecció, de criteri, de personal, quan et passa després també amb Santos Cerdán.
Si no sabies res, tens un problema. I si sabies alguna cosa, tens un altre problema. Sí. Això és així.
Això és el que vull dir. I és veritat que tu pots admetre, mireu, no sabia res, i mireu, l'he cagat escollint aquestes persones, val? Però és veritat que queden buits que no han estat explicats, com el que deia, com una destitució fulminant del que era l'home més fort del govern de Pedro Sánchez, que va marxar d'un dia per l'altre i que no vam saber mai exactament el per què.
A veure, jo no he pensat mai, és la meva opinió, em puc equivocar com tothom, que Pedro Sánchez sigui un polític corrupte. Normalment, simplificant i generalitzant, els polítics o van afamats de poder o van afamats d'això altre. I ell, evidentment, anava afamat de poder. Però el Comitè Federal del PSOE estava dissenyat específicament per l'Alfonso Guerra perquè el que va fer el Pedro Sánchez no es pogués fer. Sí, perquè un home que l'han fotut escales avall, que torni i recuperi el control del partit. I el Pedro Sánchez va fer això voltant-se de... no precisament del millor de cada casa. De fet, podríem dir que es munta un nucli dur una mica... no vull ofendre ningú, però una mica xusmós. Vull dir, persones molt més valoses del PSOE són apartades perquè aquests col·laboradors d'en Sánchez, que no tenen altra cosa que ser col·laboradors d'en Sánchez, arriben a arribar. Jo sempre he pensat que l'Ábalos és un delinqüent nat, i això ho he dit a companys socialistes en el Parlament, i dic, però no veieu que aquest tio és un delinqüent nat? Llavors, és clar, a veure, aquí hi ha moltes més coses, i aquesta destitució fulminant que tu cites, Sara, vull dir, perquè, esclar, a veure, a tots els partits polítics hi ha algú que fa la feina bruta. I el error que solen cometre els polítics que tenen allò una mena de senyor Lobo, que els hi fa la feina bruta, és pensar que el senyor Lobo de 9 a 5 fa certes coses i de 5 a 10 és un sant baró. No, però llavors se fan això, van de putes, col·loquen a les putes a l'empresa pública, però clar, recordem que aquest també és el senyor que va rebre la Delcy Rodríguez amb aquell misteriós avió. Llavors, a veure, jo crec que aquí el PSOE ho ha fet bé en el sentit de que han visualitzat una decapitació del personatge, o sigui, ningú pot dir que no l'han fet fora, que no... però d'altra banda, compte, és evident que hi ha un ten content. Jo penso que si l'Ábalos no explica tot el que sap o aguanta el tirón, doncs li anirà millor del que li podria anar que si intenta fer-se un alt d'avi. Penso que, encara que no sembli, hi ha certa lleialtat mútua per dir, bueno, escolta, tu saps que això t'han enganxat, t'has fet, te n'has d'anar, però no pateixis perquè, bueno, d'una manera o d'una altra...
No sé, doncs sí, lleialtat, perquè hi ha hagut filtració de missatges,
sí, però podria,
que no donaven,
a veure,
símptomes de lleialtat.
Si l'Ábalos volgués fer mal al govern...
ja hauria fet.
Vaja, es podria fer un Villarejo, que també, per exemple, el cas del Villarejo, a mi sempre és la credibilitat que se li dona a un personatge com el Villarejo, que tot el que digui va a missa, dius, però és que vols que et digui. Llavors jo penso que si algú espera, vull dir, aquest judici serà lleig, serà escabrós i tal, però jo penso que el PSOE i això ja ho ha neutralitzat. Jo penso que això la gent ja li entra per una orella i per li surt per l'altra i que això no mourà cap vot, i el fet que, a més, que aquí sigui de la Rosar que coincideixi amb el judici a la Kitchen, doncs ja està, ja és allò, vull dir que els periodistes en parlarem molt i la gent ja té el cap a una altra cosa.
Vicent.
Jo aplicaria una mica aquella dita tan bonica que diu el fet que jo siga un paranoic o que tinga mania persecutòria, no es clou com perseguisquen. És a dir, el que està clar és que el PP vol carregar-se, ha pretès carregar-se el govern de Pedro Sánchez amb aquesta trama. Això està claríssim. I el que està clar també és que hi ha molta gent que està presa d'aquella sensació de que passa el que passa amb el PSOE i passa el que passa amb el govern i amb Pedro Sánchez, s'ha de salvar tot perquè després vindran Vox i el PP, i això és terrible. I, per tant, aquí se justifica qualsevol cosa. I jo tampoc vull que se'm malinterprete, però, clar, quan tu tens tot el cercle de confiança, que és un cercle que és el que és, perquè tu has hagut de lluitar contra l'aparell del teu partit, però quan tu tens un cercle de confiança tan i tan contaminat, també s'ha de pensar malament. O es pots pensar bé i... No, pobreta, jo que comentava una mica abans el senyor Ustrell. No, o si no se n'assabentava malament, i si se n'assabentava, també. Vull dir, si ho sabia, fatal, i si no ho sabia, però com és possible que estem depositant la confiança en una persona que tenia aquell cercle de confiança que era una...
Oi, Vicent, igual que en Pujol, vull dir, en Pujol, jo sempre he estat convençut, en Jordi Pujol no distingia un euro d'una neula.
Sí, en el però...
seu entorn, però és molt difícil imaginar les passions que no comparteixes.
Sí, 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 però un moment.
O sigui, ell sí, però... jo crec que ell sabia que la seva dona i els seus fills una mica sí que tal, però no s'imaginava la magnitud.
No, no seré jo... Jo conec Jordi Pujol, puc tindre les meves teories, i no conec Pedro Sánchez, i no en tinc aquí. No sé jo qui diga, no, no, és que són igual. No, no, no sé què és Pedro Sánchez. El que sí que està clar és que té una campanya terrible de gent que se'l vol carregar, i que allà on toquen troben alguna cosa. I quan no és la dona és el no sé qui, i quan no és el col·laborador, i quan no és el número 3 del PSOE, i quan... Ostres! Vull dir, com és possible que una... Clar que sabem que el PP està en això i que la premsa del PP està dient-li perro i que és un traïdor i que és el PSOE més corrupte de la història. Això ja ho sabem.